Bon dia.
Bon dia, cap de setmana d'hivern i amb una mica de pluja.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 14 de març de 2025. Begur han vist sortir el sol fa justament una hora i dos minuts i ara mateix estan a una temperatura de 8 graus. Avui, divendres, tindrem un dia gris i tapat amb pluja poc important de cara feble. Ja al vespre no hauria de ploure. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè més de 6.000 persones majors de 65 anys al Baix Empordà actualment viuen soles. Però, a més, avui parlarem de que el Baix Empordà celebrarà la seva primera conferència estratègica el proper 20 de març a Pals per parlar dels principals reptes que tenen els municipis de la comarca. I, destacarem l'arribada massiva que hi ha hagut durant aquests darrers dies de les barquetes de Sant Pere, també conegudes com a Velella, a les platges del Baix Empordà. De seguida repassarem tota aquesta informació, però a més, avui parlarem amb el president de l'Associació d'Empresaris de Castelldaro, Platjaro i Segaró, el senyor Manel Canadell, sobre la botiga al carrer que es va haver de plaçar el passat cap de setmana, a aquest cap de setmana, el proper 15 i 16 de març, a causa del mal temps. Però a més, aquesta setmana passada es va encetar l'any Garret a Sant Feliu de Guíxols i també a la resta de Catalunya per commemorar el naixement del compositor sardanista Juli Garreta, i parlarem dels actes i dels esdeveniments de commemoració que hi haurà durant aquest any amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, l'Alexis Cubó, i també parlarem de la rellevància d'aquesta figura catalana ganxona pel món sardanista. De seguida ho repassarem tot, abans, però saludem els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim a la Mariona. Bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
Saludem també en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
També tenim a l'Anna Salvador. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Saludem a la Carla Saló també. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
I també tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, molt bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com avançava, més de 6.000 persones majors de 65 anys al Baix Empordà actualment viuen soles. Carla?
A la comarca, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya en el 2023, hi ha 28.778 persones que són majors de 65 anys. 13.119 són homes i 15.659 són dones. A més d'aquestes xifres, 53 persones tenen més de 100 anys, 5 són homes i 48 són dones. De les 6.000 persones que viuen soles majors de 65 anys, 2.148 d'aquestes persones són homes i la resta, 3.918, són dones.
I canviem de tema perquè el Baix Empordà celebrarà la seva primera conferència estratègica aquest proper 20 de març a Pals. Mariona.
El Consell Comarcal organitza una trobada que reunirà ajuntaments i agents socials, empresarials i culturals per debatre els reptes i oportunitats de la comarca. S'hi presentarà el document Fets, desafiaments i projectes i es decidiran les accions prioritàries pel futur del territori.
I per aquells que hagueu passejat aquests darrers dies per qualsevol de les platges del Baix Empordà, haureu vist que estan arribant de manera massiva aquestes barquetes de Sant Pere, les també conegudes com Velella. Però què són aquestes barquetes de Sant Pere, Oriol?
Són hidrozoos, un tipus d'organismes marins que viuen en colònies i es desplacen a la superfície de l'aigua gràcies a una mena de vela translúcida que sobresurt de la seva estructura. Durant l'informatiu parlarem del reportatge que hem publicat a la web de Ràdio Capital.
Doncs veurem què són aquestes espècies que ens visiten durant aquests dies de març aquí a les nostres costes. Però canviem de tema perquè més de 390 alumnes del Baix Empordà participen en la jornada English Day que s'ha celebrat a Palamós. Mariona.
L'esdeveniment, organitzat pel Servei Educatiu del Baix Empordà i l'Ajuntament de Palamós, ha ofert tallers, jocs i una obra de teatre en anglès per potenciar l'aprenentatge de la llengua en un entorn lúdic.
I la mostra de teatre amateur de Cursà arriba enguany a la seva 11a edició amb una proposta clara: fer riure al públic, Anna.
L'organització ha seleccionat 3 obres de comèdia que formen part d'una selecció prèvia de la Diputació de Girona. El regidor de Cultura de Cursà, Josep Bofill, va explicar ja al Supermatí la tria de les obres, que es fa amb la intenció, diu, de proporcionar moments de desconnexió i entreteniment.
I encetem la plana esportiva perquè el tennis femení torna a aterrar a la demarcació de Girona amb els tornejos de la Bisbal i també de Platja d'Oriol.
La competició de la Bisbal, de categoria mundial, incorporarà una jornada de tennis inclusiu i tecnologia avançada sense jutges de línia. Platja d'Aro, d'altra banda, acollirà el torneig ITF B-35 amb una dotació de $25,000.
I la Guíxols Cup celebra el seu 10è aniversari amb la fase final que se celebra aquest cap de setmana, Mariona.
La classe Europa serà la protagonista de la tercera i última fase de la competició, que tindrà lloc al Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols els dies 15 i 16 de març.
I obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana parlant d'un Bisbal Bàsquet que viatjarà fins la pista del Palma, Sergi.
Els bisbalencs van tenir molt mala sort en el partit perdut la setmana passada al Pavelló Vell contra el Gandia. Aquest diumenge visitaran el Palma, 5è classificat de la categoria.
I en futbol, el Palamós visitarà el Valls.
El partit que s'havia de jugar la setmana passada davant del Vic, el municipal, va ser ajornat per la pluja. Per tant, els palamosins continuen amb els mateixos 20 punts i en penúltima posició.
I a la primera catalana, el Torroella jugarà al camp del Banyoles.
Els torroellencs van aconseguir un valuós triomf davant del Castellà per 2-1 la setmana passada. D'aquesta manera, continuen amb la seva bona dinàmica de resultats.
I pel que fa a la segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana, la Sauleda rebrà el Porqueres, mentre que el Begú ho farà amb l'Olot B. Pel que fa a les sortides, el Calonja visitarà el camp del Bosc de Tosca i el Palafrugell a la Unió Esportiva Quart.
I en hoquei patins, el Palafrugell visita el Club Patí Progrés.
Els palafrugellencs van perdre la setmana passada a casa contra el Ribes, que ara és el nou líder. Per la seva banda, el Palafrugell ha caigut fins a la 8a plaça.
I pel que fa als equips de la ciutat de Girona, comencem parlant del Girona de futbol, que rebrà el València.
El punt aconseguit en el derbi català contra l'Espanyol deixa el Girona amb 33 punts. La possibilitat de disputar competicions europees, tot i que difícil, ha d'esperonar els gironins a continuar remant i millorant el seu joc.
Doncs veurem si hi ha aquesta millora aquest cap de setmana. I pel que fa al bàsquet, parlem d'un bàsquet Girona que visita l'UCAMP de Múrcia.
La setmana passada, els jugadors entrenats per Moncho Fernández van poder abandonar la penúltima plaça i ja són tercers per la cua. El triomf contra el Joventut de Badalona a Fontajau va servir per aixecar els ànims de l'equip.
I l'Uni Girona, que ja és co-líder amb el València a la Lliga Femenina, visita el Gran Canària.
Les gironines van vèncer el Cadí La Seu i van aprofitar l'ensopegada del València a la pista del Perfumeries Avenida. És moment de continuar pressionant un València que rebrà l'Estudiantes.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà, passen coses, i és que Vladimir Putin trenca totes les esperances d'un alto al foc immediat a Ucraïna. En una roda de premsa conjunta amb el president de Bielorússia, Alexander Lukashenko, ha dit que veu amb bons ulls la idea d'un alto al foc amb Ucraïna, però amb uns quants matisos. D'entrada, considera que el plan nord-americà és molt poc ambiciós. Creu que una treva de només 30 dies no n'hi ha ni per començar. Per això veu imprescindible que hi hagi garanties perquè l'aturada dels combats s'allargui més enllà del primer mes. Però no només això. En la seva compareixença, Vladimir Putin ha posat sobre la taula altres condicions, com prohibir que Ucraïna entri a l'OTAN i també el reconeixement de Crimea i la resta de regions anexionades durant els anys de la guerra. Sobretot perquè ara mateix està en una posició de superioritat a mesura que les tropes russes avancen cap a la regió de Kursk. Veurem com acaba evolucionant aquest pacte, però ara viatgem fins a Catalunya perquè el Tribunal Suprem ha arxivat les actuacions contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el diputat de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, per la suposada trama russa del procés. El tribunal recorda que el cas li va arribar per l'aforament dels dos polítics i arran d'una exposició raonada del magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, que investigava aquest cas. Veurem com acaba desembocant tota la situació. I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys de presó l'home que va conduir més de 12 quilòmetres contra direcció per la C-17 i va matar una noia de 17 anys en un xoc frontal a Gurb. També ho haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 280.000 euros i amb 117.000 els tres passatgers que anaven al cotxe de la noia per les lesions que els va causar. I tinguem aquesta plana de successos parlant de que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 24 anys com a presumpte autor de l'incendi intencionat de dilluns al vespre en una casa ocupada il·legalment al carrer Maria Montessori de Lleida, que va deixar 3 ferits crítics i un de menys greu. Els investigadors ja el tenien fitxat i identificat i aquest dijous a la tarda s'ha entregat voluntàriament a comissaria. Segons el cos, l'arrestat també era un dels ocupants de l'immoble i després de mantenir una discussió amb els altres llogaters va calar foc a la casa i va acabar fugint. I abans de seguir amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs al temps que ens espera per avui divendres i també per aquest cap de setmana. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Tenim el cel tapat i ha anat plovent aquesta nit i matinada, però plourà més?
Correcte. Aquest cap de setmana anirà plovent, sempre de manera feble i d'aquella pluja d'anar fent, que també s'infiltra a la terra. Avui divendres tindrem un dia gris i tapat, amb pluja poc important, feble, i de cara al vespre ja no hauria d'anar plovent pràcticament a tota la comarca. A la mar tindrem lleugera tramuntana i la mar una mica més moguda que aquests últims dies. Dissabte no farà net, mantindrem els núvols abundants, però ja tindrem alguna clariana més, altre cop amb ruixats més probables aquest dissabte a la tarda. Finalment, diumenge, tampoc acabarà de fer net del tot. Tindrem alguna clariana més, veurem el sol, però continuarem amb núvols força abundants. I amb algun ruixat, ja menys important. Cal destacar que aquest cap de setmana l'ambient serà d'hivern. Atenció, abrigueu-vos perquè no us sorprengui aquesta fred.
Doncs tocarà abrigar-se i també agafar aquest paraigües perquè per aquells que hagueu sortit, doncs sí que plou, no plou gaire, però va plovent amb ganes i per tant és aquesta pluja que es va escolant a poc a poc. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per el repàs d'aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta Dolors Bassa.
I un any més. El 8 de març se celebra a tot el món, excepte els països musulmans, el Dia Internacional de la Dona. La historiografia la vincula a la commemoració de l'incendi d'una fàbrica tèxtil de Nova York el 1857, on les obreres que s'havien declarat en vaga per les condicions de treball que patien van morir. Altres fonts relacionen el 8 de març amb una manifestació espontània de treballadores, també a Nova York, el 1908, que protestaven contra els salaris baixos, la jornada laboral de 12 hores i l'augment de càrregues laborals. Moltes obreres van ser detingudes i algunes trepitjades per la multitud. Sigui com sigui, la història del Dia Internacional de les Dones no es pot vincular a un únic esdeveniment aïllat. sinó que està formada per processos i esdeveniments que mostren una societat en constant transformació, que es va fent cada vegada més complexa. Des de la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, el sindicalisme femení de les primeres dècades del segle XX, la lluita pel sufragi femení i les desigualtats persistents que donen peu a diferents onades de feminisme. Al segle XXI, la precarietat laboral i social que afecta les dones és una problemàtica persistent i multifacètica. I és veritat que al llarg de més d'aquests 100 anys hem anat conquerint drets per arribar a una igualtat legal. I també que s'ha institucionalitzat aquest dia 8 de març per commemorar i no deixar en l'oblit el principal objectiu d'abolir les desigualtats de gènere. La prova la tenim al Baix Empordà mateix. S'han organitzat actes durant el cap de setmana i tota aquesta setmana a molts municipis. A la Bisbal, Calonge i Sant Antoni, Forallac, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Terruell i l'Estartit, Verges, ens en fèiem ressò en aquesta mateixa ràdio. Ara bé, més enllà de la data, la setmana o aquest mes de març, hauríem de tenir present dues idees. Primer, que els drets cal defensar-los cada dia, tot l'any i arreu. Segon, que no és el mateix legal que real. Per tant, ara que de nou ideologies de dretes i d'extrema dreta triomfen arreu del món i donen suport al patriarcat i al capitalisme ferotge, hem d'estar més alerta que mai i no deixar que les dones ens facin ocupar papers secundaris a les decisions polítics socials del món, ni que es capgirin drets aconseguits. Seguir atentes sempre i defensar en cada àmbit la igualtat, la diversitat i els drets humans. Un any més és tema de tots i totes.
Doncs ens quedem amb aquesta darrera reflexió. Moltíssimes gràcies, Dolors Bassa, pel comentari d'avui. I la botiga al carrer i vermut de Platja Aro, que estava prevista pel 8 i 9 de març, es va haver d'ajornar a causa del mal temps i finalment serà aquest 15 i 16 de març quan es farà aquesta fira en aquest municipi. Es mantindran totes les activitats programades per celebrar aquest 25è aniversari d'aquesta botiga al carrer i vermut. I per parlar dels actes que hi podrem trobar, ens visita el president de l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja Aro i Segaró, el senyor Manel Canadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí, però m'agradaria preguntar-li quin tipus de descomptes no podem trobar en aquesta botiga al carrer, és a dir, quin tipus de comerç hi podem trobar i quins seran els descomptes que hi trobarem?
Bé, donat la inscripció que hi ha de comerços per aquesta activitat de la botiga al carrer, l'oferta és àmplia. Normalment, i bàsicament, seria una oferta del sector del textil, del comerç de roba, que és el que més marca la temporada, diguem una diferència de la temporada, que s'acabaria aquest cap de setmana, temporada d'hivern, i ja per anar a començar el que seria la temporada de primavera i estiu. Mm-hmm.
I, esclar, entenc que tot això prové, no?, d'aquest, una mica d'aquest final d'època de rebaixes, no?, que acabem ara, no?, van començar el mes de gener i més o menys acaben cap a finals de febrer, principis de març. Entenc que també és per treure una mica aquests estocs que han quedat de les rebaixes.
Just. O sigui, les dues edicions que es fan a l'any de la botiga al carrer coincideixen i tenen per objectiu, doncs, fer això que vostè comenta, d'acabar de liquidar estoc, i ja, doncs, també, com dic, marcar una mica l'inici de ja, davant de la proximitat, no?, doncs, de Setmana Santa i de primavera aquest mateix mes, doncs, de poder ja renovar, doncs, tota l'oferta més encarada a la temporada d'estiu.
Mm-hmm. I, esclar, aquest any compliu aquests 25 anys, no?, de botiga al carrer. Esclar, com ha evolucionat, no?, des del començament, és a dir, des de que va començar la fira al carrer fins enguany, és a dir, quins canvis hi ha hagut, no?, i quina commemoració especial es farà aquest any?
Sí, és una activitat que, tot i que el que és el format i l'objectiu sempre continua seguint el mateix, cada any intentem donar-li una mica de, doncs, més de pensar-hi, més de buscar de quina forma es pot millorar. I aquesta vegada, aquesta edició, que és la primera de les dues d'aquest any que representen aquest 25è aniversari, doncs també ja incorporem el tema de l'hoteleria, de restauració, que ja ho havíem fet amb alguna altra edició abans, però que aquest any doncs, ens hem proposat de fer créixer, no? No només, com deia al principi, el tema del comerç, sinó que puguem aplegar tot el sector empresarial del municipi, en el que fa referència doncs, a bars, restaurants, algun hotel, i a poc anar fent que això sigui una activitat no només del comerç, com havia sigut potser els anys anteriors, sinó que cada vegada puguem tenir més gent involucrada i més oferta per, diguem, per la gent que vingui a veure'ns.
I com s'incorporen aquest tipus d'empreses, és a dir, restauració, el sector hoteler, perquè sí que és cert, no?, que aquesta botiga al carrer tradicionalment han sigut descomptes, no?, parlava sobretot del sector textil, tot i que hi ha altres tipus d'empreses, però com s'incorpora, no?, el sector de la restauració i l'hoteler en aquesta oferta?
Aprofitem el 25è aniversari, doncs es preparen la restauració, preparen menús molt complets, aquest preu de 25 euros, i els hotels, els que han pogut fer i que han pogut tenir obert, doncs també per notacions a 25 euros per persona, i això doncs a poc ho fem de la mà de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn i de la restauració d'hotels, de l'Associació d'Hotels, disculpa, i bé, i proposem aquesta suma de diferents sectors doncs, per poder donar una oferta més bona i més completa.
I, esclar, parlàvem, no?, d'aquestes ofertes que tindrem en aquest sector hoteler, parlàvem de les rebaixes, però a més, no?, una característica de la botiga al carrer i vermut, també, no ens oblidem, d'aquest cap de setmana, és que hi ha altres activitats que es faran arreu del municipi. No sé si en podem parlar una miqueta més, quin tipus d'activitats hi podrem trobar a part d'aquests descomptes.
Val, llavors, com dic, seria part del tema de les ofertes que comentem, dels restaurants i hotels, estarà el municipi estarà ambientat musicalment per als discjòqueis de l'oci nocturn, de les diferents discoteques del municipi, que s'implantaran a diferents llocs del municipi durant el cap de setmana per donar, doncs, per donar això, ambient, per donar color i per alegrar una mica, doncs, el dia a dia dels visitants i del comerç que d'aquest cap de setmana.
I, esclar, parlant d'aquesta ambientació, no?, m'agradaria reprendre una mica activitats que s'han fet. Per exemple, el passat 14 de febrer, des de l'associació van organitzar, no?, aquest Platja Aero in Love, que ja havia tingut anteriors edicions, però no sé com va anar, i també m'agradaria parlar una mica, no?, d'aquest cap de setmana de Carnaval que vam tenir a Platja Aero, on el temps sí que va acompanyar una mica més. Com han anat aquestes dates? És a dir, com ha anat el mes de febrer? Hi ha hagut bastanta circulació pel municipi. Com han anat aquestes propostes?
Val, si anem enrere, miraríem el que, és el que fa referència al Platja d'Aero in Love, que ja havíem parlat. És una activitat que va anar molt bé. Enguany ens havíem proposat doncs, també, no?, donar-li una mica més d'interès, una mica més de treball, fer-ho una mica més gran, perquè creiem que, doncs, tal com comentàvem sempre, en el mes de febrer convé doncs, dinamitzar una mica més tot el tema del destí. Les activitats que es van dur a terme en el marc de la campanya del Platja d'Aero in Love, totes i cada una d'elles van anar molt bé. Va començar el divendres, i el dissabte i el diumenge es van allargant, i va haver-hi tota l'activitat doncs, de les cites ràpides, dels concursos, dels premis, i va ser un balanç molt positiu i vam aconseguir portar més gent al municipi potser del que hi hauria hagut en un cap de setmana normal. I pel que fa al Carnaval, doncs bé, sí, és cert, va ser un dissabte, tots els dies del Carnaval, però especialment el dissabte de la Rua, que va haver-hi una afluència importantíssima en el municipi, i que aquesta vegada potser doncs, el comerç hem tingut una mica més de feina, que normalment quan és Carnaval és un cap de setmana, és una activitat que ho aprofiten més la restauració i en canvi hem tingut la sensació que aquest cap de setmana de Carnaval, dic de la Rua especialment, el comerç també ha treballat més del que era normal. Per tant, el balanç d'aquestes dues activitats dintre del mes de febrer i març. El primer de març, doncs estem raonablement contents, tot i que amb aquesta activitat d'ara de la botiga al carrer, el temps doncs ens està ajudant massa.
Sí, està passant, no sé per què, que les pluges s'estan acumulant aquestes darreres setmanes, que ja va bé que plogui, però també ens interessa no celebrar aquest tipus d'activitats per atraure doncs, el turisme i les persones al municipi. Però, és clar, parlant de tot això, no, una de les voluntats d'organitzar aquest tipus d'activitats, parlem del Platja d'Aro in Love, de la botiga al carrer, és atraure aquest tipus de turisme, no, fora de temporada. És clar, no sé si en els propers mesos us podrem veure alguna altra acció per part de l'associació per intentar atraure aquest tipus de turisme.
Sí, el febrer, com he dit i com comentem, és un mes normalment fluix i és bo que es facin activitats en aquest àmbit d'aquest mes, doncs per això, per intentar apropar més gent al municipi, donant-los una proposta més lúdica, combinada amb el que ja tenim normalment de comerç, de tot el que, i restauració i de més. I el que estem preparant ara, a partir de ja, de que esperem que aquest cap de setmana doncs el temps ens respecti i es pugui celebrar amb normalitat la botiga al carrer, estem ja dissenyant i treballant amb la campanya de Ja és estiu a Platja d'Aro, que serà la quarta edició, que es fa també, que és una campanya doncs, que dura 2 mesos i que és una campanya de posicionament i també doncs, d'unes sortejos de 3 caps de setmana VIP per Instagram i també per consum a les botigues i establiments.
I com esperen, no, que vagin aquestes properes setmanes, perquè queden escassament 3-4 setmanes perquè arribi Setmana Santa, que l'activitat al municipi doncs torna a fer aquesta revifada. Com esperen, no, que vagin aquests propers mesos just abans de l'estiu?
A veure, el pronòstic. Normalment, ara, després d'aquest cap de setmana de la botiga al carrer i fins cap a mitjans d'abril, que tindríem Setmana Santa, llavors ens ve molt lligat també amb el cap de setmana del Pont de Maig, que aquest any serà un pont relativament bo perquè el dia festiu, el dia 1, cau en dijous. Per tant, preveiem que potser aquell cap de setmana molta gent l'allargarà tot aquests 4 dies. I després ja entrem directament en el que seria la campanya d'estiu. Aquest any 2025, doncs així com el 24, hi havia Jocs Olímpics, hi havia activitats variades arreu, que potser això sempre té una repercussió a la baixa, no?, en l'afluència. Nosaltres volem pensar que aquest any doncs tindrem una campanya bona i normalment això ho podrem veure doncs com vagi ja per Setmana Santa, aquests 4 dies festius, i també el Pont de Maig. A partir d'aquí podríem veure una mica la temperatura de com podem esperar, no?, que vagin els propers mesos, tenint en compte que també és important allargar la temporada, però per la part de darrere, a partir de setembre, no?, que també això cada vegada potser hi tenim més esperança de que la gent vagin allargant una mica el període de vacances i no acabi tot només a l'agost, sinó que ho podem fer allargar fins a setembre o potser fins a mitjans d'octubre.
Doncs n'estarem molt pendents de tota aquesta evolució, d'aquestes previsions de cares als propers mesos d'estiu. Hem parlat amb el president de l'Associació d'Empresaris de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, el senyor Manel Canadell. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí. Que vagi bé.
Moltes gràcies. Bon dia.
Bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Mama Duixa i Catalan Society.
La Brisca, la Mona i el Mentider, la Gilda, nos Basques de Can Vallès, la vida al final és un panellet que ha caulat calent. La Moraneta és sexy, el burro és català, quedem en 12:15 i no a les 11:15. La Moraneta és sexy, el burro és català, quedem en 12:15 i no a les 11:15. Deixar diners, no pas, no pas.
la mura neta es sexy. El burro és català. Quedem a un quart de 12 i no a les 11 i quart. I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Ser Guardiola o Miró? I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Amb o sense mitjons? La moraneta és sexy, el burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart. La moraneta és sexy, el burro és català. Quedem en quart de 12 i no a les 11 i quart.
I quan passen pocs segons de 8:45 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que més de 6.000 persones majors de 65 anys al Baix Empordà viuen soles. A la comarca, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, el del 2023 hi ha 28.778 persones que són majors de 65 anys. 13.119 són homes i 15.659 dones. A més, d'aquesta xifra, 53 persones tenen més de 100 anys. De les 6.000 persones que viuen soles majors de 65 anys, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya de l'any 2021, 2.148 són homes i la resta, 3.918, són dones. Carla?
Tot i això, hi ha iniciatives del Baix Empordà i a les comarques gironines que impulsen des del Consell Comarcal o entitats com Càritas o els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà que serveixen per acompanyar aquestes persones grans. Un dels projectes que dona solució a aquesta soledat i a fomentar l'acompanyament a les persones grans és Càritas Baix Empordà. La tècnica que treballa a la comarca, Montse Balaguer, explica que des de l'entitat impulsen dos projectes d'acompanyament a les persones grans. El projecte intergeneracional que treballa amb gent jove, Grans Moments, i també el projecte de voluntariat adult en bona companyia. Una de les usuàries del programa Grans Moments i resident a la residència de gent gran de la Bisbal Zoilo Feliu, la Susana Bolívar, de 93 anys, reconeix que l'arribada dels joves a la residència per fer acompanyament els ajuda a sortir de la rutina i els reactiva.
Ah, sí, venen molt simpàtics, molt amables. Som com amics. Està molt bé, som molt macos, sí, sí. Molt macos, sí. Uh-huh. A mi m'agrada. Ahir van vindre, precisament.
Ah, sí?
Ahir a la tarda van vindre. Som molt macos, molt simpàtics, sí, molt bé. Ens ensenyen algun joc nou. Sí, està molt bé.
En Derek González, voluntari del projecte Grans Moments, coincideix amb la Susana Bolívar quan parlen d'intercanviar coneixements. Explica que va inscriure's en aquesta proposta pensant en la seva besàvia, que està també en una residència de gent gran. Per als voluntaris que volen inscriure's a la proposta, en Derek González apunta que cal tenir interès i ganes de passar aquesta estona amb la gent gran.
Depèn molt. A mi, per exemple, m'agrada molt el contacte amb la gent, socialitzar, i més quan són pues gent gran, nens petits, però sí que és veritat que a l'hora de recomanar, per la meva experiència personal, sí que ho recomanaria 100%, però sobretot que la persona tingui ganes, que vagi amb motivació, va, vaig a veure aquesta persona, intentar alegrar-li, dir que no està allà i bueno, a passar l'estona.
La Carme Carbó, usuària del projecte En Companyia, de 84 anys, explica que l'ajuda molt poder rebre la visita d'un voluntari a la setmana.
Mira, anàvem en una hora no tens gaire temps. Anàvem cap aquí a la farmàcia a buscar medicina i quan tornava i ja havia passat.
I xerràvem.
I ens enraonàvem. Em va portar una flor preciosa pel meu sant. Oh! I resulta que ara amb això del temps aquest no hi ha.
Un dels aspectes que es treballa a la comarca quan es parla de gent gran i envelliment també és el benestar emocional.
La referent de benestar emocional i psicòloga de l'àrea bàsica de salut de Torroella de Montgrí, Mariona Guifré, explica que treballen la part de promoció i prevenció en salut mental. Per això treballen en reunions col·lectives, connexió amb la xarxa social del territori o altres accions comunitàries que serveixin per promoure el benestar i la salut mental de la gent gran.
Clar, a veure, quan nosaltres parlem de promoció i prevenció és bàsicament poder donar, no, eines en aquestes persones per poder gestionar aquests sentiments de malestar o de solitud que puguin tenir en el seu dia a dia. Per poder oferir o per donar aquestes eines, ho fem a través, per exemple, de grupals de solitud no volguda, que aquí en el nostre territori és un dels aspectes que tenim, bueno, força important amb gent gran.
Mariona Guifré explica que la soledat no volguda és un dels problemes més importants d'aquest col·lectiu. Reconeix que des de l'àrea bàsica de salut s'està fent feina per mirar de prevenir o pal·liar aquesta situació. Aquesta situació se li ha de sumar al tabú que suposa anar al psicòleg. Aquesta barrera s'està trencant cada cop més quan es parla de salut mental en gent gran. Admet, però, que cada cop més hi ha més persones grans que utilitzen aquests serveis de salut mental i benestar emocional. Tot i això, si les tasques de prevenció i promoció de benestar emocional no són prou efectives, hi ha casos que acaben derivats als serveis de salut mental a Platja d'Aro o amb els equips de psicòlegs i psiquiatres que visiten les àrees bàsiques de salut del territori. Aquests centres acullen casos més greus de salut mental, com ansietat o depressió. Som una xarxa de professionals que mirem que la gent gran estigui el millor atesa possible quan parlem de salut mental i benestar emocional, explica Guifré.
I el pròxim 20 de març el Baix Empordà celebrarà la seva primera conferència estratègica, una jornada organitzada pel Consell Comarcal que reunirà representants institucionals, empresarials i socials i culturals per debatre els reptes i oportunitats del territori. Mariona.
L'esdeveniment tindrà lloc a la Costa Golf and Beach Resort de Pals a partir de les 9 del matí. Durant la jornada es presentarà el document Fets, desafiaments i projectes elaborat amb la col·laboració d'ajuntaments i diferents agents econòmics i socials. Aquest estudi servirà com a base per identificar les prioritats estratègiques de la comarca. A més, es recolliran propostes i se seleccionaran els projectes més rellevants per mitjà d'un procés participatiu. Entre els principals objectius de la conferència hi ha la internacionalització del teixit empresarial, la retenció i atracció del talent, la desestacionalització del turisme i la millora de l'oferta d'habitatge. Segons el vicepresident del Consell Comarcal, Enric Marquès, aquesta trobada serà clau per definir una estratègia conjunta que respongui a les necessitats del Baix Empordà i impulsi el seu desenvolupament a llarg termini.
I aquesta darrera quinzena, les platges del Baix Empordà han estat testimoni d'un fenomen natural sorprenent, l'arribada massiva de barquetes de Sant Pere, també conegudes com Velella Velella. En aquest informatiu intentarem entendre i fer-vos entendre millor aquest fet. Què són concretament les barquetes de Sant Pere, Oriol?
Estem parlant d'hidrozoos, un tipus d'organismes marins que viuen en colònies i es desplacen per la superfície de l'aigua gràcies a una mena de vela translúcida que sobresurt de la seva estructura. Aquest sistema les permet moure's impulsades pel vent, encara que no tenen cap capacitat de direcció pròpia. Tot i que sovint es confonen amb meduses, no ho són. Malgrat això, posseeixen cèl·lules urticants que els serveixen per atrapar plàncton, el seu aliment principal. Per sort, aquestes cèl·lules no són perilloses per als humans, encara que en contacte amb zones sensibles, com els ulls o ferides obertes, podrien causar una lleugera irritació.
I una de les preguntes més importants, per què han arribat a les nostres platges?
L'arribada massiva de les barquetes de Sant Pere no és un fet aïllat, sinó que es produeix de manera cíclica. Aquest fenomen es dona principalment a la primavera, quan els vents i les corrents oceàniques arrosseguen aquestes colònies cap a la costa. Enguany, les condicions meteorològiques han propiciat una presència excepcional d'aquests organismes a les platges del Baix Empordà. Els temporals recents, combinats amb l'augment del plàncton, han afavorit la proliferació d'aquestes criatures que han acabat encallades a la sorra en grans quantitats.
I tenen un impacte molt visible, per aquells que hagueu anat a les platges ho heu pogut veure, però és temporal.
Les platges de la Costa Brava han aparegut cobertes de barquetes de Sant Pere en els últims dies, creant així un paisatge insòlid, sí. En algunes zones, la seva acumulació ha provocat una intensa olor a marisc en descomposició, un fet que ha portat diversos ajuntaments a iniciar tasques de neteja per evitar molèsties als banyistes. A Sant Feliu de Guíxols, per exemple, els operaris municipals han treballat per retirar aquests organismes de la sorra, mentre que en altres localitats s'ha optat per deixar que la natura segueixi el seu curs i permetre així que el mar els torni a engolir amb la pròxima marea.
I és segur banyar-se amb aquestes barquetes de Sant Pere?
Tot i que poden semblar inquietants quan cobreixen grans extensions del mar i la sorra, les barquetes de Sant Pere no són perilloses. El seu verí no travessa la pell humana i, per tant, no suposen cap risc real per als banyistes. Això sí, es recomana evitar el contacte directe, especialment amb persones amb pell sensible o si es tenen ferides obertes. També és millor no tocar-les amb els ulls o la boca per evitar possibles irritacions.
I més de 390 alumnes de sisè de primària de 12 centres educatius del Baix Empordà han participat en la cinquena edició de la jornada English Day, celebrada aquest dijous a la nau dels 50 metres de Palamós i també al Teatre La Gorga.
L'objectiu de la iniciativa ha estat potenciar l'ús de l'anglès en un ambient lúdic i motivador, allunyat de la metodologia tradicional de les aules. Durant la jornada, els escolars han gaudit d'activitats com jocs, tallers i converses en anglès. A més, han assistit a la representació musical de Charlie and the Chocolate Factory a través de la companyia Jumping Ducks, que ha combinat entreteniment amb la reflexió dels valors socials. L'esdeveniment ha estat organitzat pel Servei Educatiu del Baix Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palamós i el suport de docents especialistes en llengua anglesa, especialment dels centres Institut Escola Vilarromà de Palamós i l'Escola Torre Jonama de Mont-ras. Els participants provenien de diverses poblacions del Baix Empordà com Calonge, Castellplatja d'Aro, Corçà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals i Sant Feliu de Guíxols. Amb aquesta cinquena edició, l'English Day es consolida com una eina educativa per promoure la cohesió social i la igualtat d'oportunitats en aprenentatge de l'anglès.
I la mostra de teatre amateur de Corçà arriba enguany a la seva 11a edició amb una proposta clara: fer riure el públic. L'organització ha seleccionat 3 obres de comèdia que formen part d'una selecció prèvia de la Diputació de Girona. En van parlar al supermatí amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Corçà, Josep Bofill, que va explicar que la tria d'obres es fa amb la intenció de proporcionar un moment de desconnexió i també d'entreteniment, Anna.
Aquesta aposta pel teatre amateur i de qualitat ha convertit la mostra en una cita consolidada. Cada dissabte es reuneixen unes 150 persones per funció, tot i que en ocasions especials, quan hi han actuat companyies més conegudes, s'han arribat a assolir xifres pròximes als 400 espectadors. Aquest any, una de les novetats destacades és la incorporació de l'escola de teatre La Palpuda a la programació. Els seus alumnes participen amb esquetxos previs a cada obra, fent una breu introducció sobre el que el públic veurà a continuació. En parlava el supermatí Josep Bofill.
Teatre amateur, i des de l'escola doncs, creiem que és una de les bases, no? I la veritat és que fa que s'enriqueixi, és un esquetx d'uns 10 minuts, però la veritat és que el nivell és molt potent i estem molt contents de poder fer aquestes sinergies amb ells.
El regidor de Cultura, que també destaca la importància d'aquesta mostra de teatre amateur al municipi.
I la veritat és que la gent possiblement no es pugui permetre doncs, desplaçar-se fins a les grans ciutats i hem d'intentar des dels municipis petits a poder fer cultura i de tot tipus, no només teatre, sinó música, espectacles familiars, cuidar el jovent.
Les entrades es poden comprar en línia a través de la plataforma Entràpolis o al web del municipi cursa.cat. També hi ha un punt de venda físic al municipi i les entrades també es poden comprar fins i tot el mateix dia de la funció.
I parlem d'esports perquè el tennis femení torna a aterrar la demarcació de Girona amb els tornejos de la Bisbal i Platja d'Aro. La competició de la Bisbal de categoria mundial incorporarà una jornada de tennis inclusiu i també tecnologia avançada sense jutges de línia. D'altra banda, Platja d'Aro acollirà el torneig ITF W35 amb una dotació de $25,000, Oriol.
La Bisbal d'Empordà i Platja d'Aro es convertiran en punts clau del tennis femení aquesta primavera amb la celebració de 2 tornejos internacionals. El torneig internacional Sol Gironès de la Bisbal d'Empordà tindrà lloc del 30 de març al 6 d'abril al Club Esportiu Club Tenis la Bisbal. Forma part del circuit mundial i des del 2023 té la categoria B-TA Tour 125, el que el situa entre els quatre més importants de l'estat. Hi competiran jugadores del rànquing mundial com l'holandesa Arantxa Rus i la blanenca Marina Bassols. Un mes després, del 5 al 11 de maig, es disputarà el torneig ITF B-35 de Platja d'Aro al Club Tenis d'Aro. Serà la sisena edició d'aquesta competició sobre la terra batuda que manté la dotació de $25,000. La Bisbal d'Empordà incorporarà enguany una jornada de tenis inclusiu on més de 200 nens i nenes podran conèixer i practicar el tenis adaptat. Hi haurà exhibicions de jugadors en cadira de rodes, tenis per a cecs i una demostració de la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. A més, per segon any consecutiu, el torneig de la Bisbal no tindrà jutges de línia. Es farà servir la tecnologia Foxten, un sistema de càmeres d'alta velocitat que garanteix decisions precises. Aquesta innovació situa el torneig entre els pocs del món que aposten per aquesta tecnologia. Finalment, la sostenibilitat també tindrà un paper rellevant. La Bisbal d'Empordà ha obtingut la certificació ISO Bureu Veritas, que acredita l'ús d'energies renovables i materials reciclables, així com la reducció de la petjada hídrica.
I anem fins a mar, perquè el Club Nàutic Sant Feliu de Guíxols acollirà aquest cap de setmana, els dies 15 i 16 de març, la tercera i última fase de la Guíxols Cup 2025. Mariona.
Aquesta edició és especial, ja que la competició arriba al seu desè aniversari i es consolida com una cita imprescindible dins el calendari de la vela lleugera a Catalunya. Després de les proves disputades al gener per les classes ILCA i 420 i al febrer per Optimist, la regata final estarà dedicada a la classe Europa. Un total de 21 regatistes competiran en aigües de Sant Feliu de Guíxols en aquesta fase decisiva. La competició, considerada nivell 2 per la Federació Catalana de Vela, seguirà el format de navegació en flota. La primera prova serà programada pel dissabte 15 de març a les 12 del migdia i en total s'han previst 6 mànigues, 3 cada dia. Si les condicions meteorològiques ho requereixen, es podrà disputar una prova addicional per recuperar mànigues suspeses. La regata serà vàlida sempre que es completi almenys una de les proves programades. Amb aquesta tercera fase, la Guíxols Cup tanca una edició especial que ha reunit centenars de regatistes al llarg dels últims mesos, consolidant-se com una competició de referència per la vela lleugera a Catalunya.
I els actes de commemoració de l'any Garreta han començat aquesta setmana passada. Concretament, el 12 de març es van complir 150 anys del naixement del compositor sardanista més rellevant de Sant Feliu de Guíxols i un dels més importants de Catalunya. I per parlar d'algunes de les activitats que es faran per commemorar aquest any Garreta a Sant Feliu de Guíxols, ens visita el regidor de Cultura d'aquest municipi, Alexis Cubó. Bon dia.
Molt bon dia, Maria.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí i m'agradaria preguntar-li com va anar, no, aquest primer acte que es va fer al Palau de la Música aquest passat 12 de març?
Un acte al Palau de la Música no hi ha més remei de que vagi molt bé, no? Ens va fer molta il·lusió que, bueno, de fet, portem molts mesos organitzant-ho tot amb en Joaquim Rabasseda, que ja puc dir que és la persona viva que hi entén més de Garreta, que és un comissari que tria la Generalitat, fantàstic. I bueno, vam arribar a la conclusió que volíem que l'acte inaugural, que coincidís amb el naixement, tal com has dit tu, de Juli Garreta, fos el 12 de març a Barcelona, i que els actes de clausura, que ell no només és els 150 anys del seu naixement, sinó també és els 100 anys de la seva mort, aquest any 2025, pues fos a Sant Feliu. La data encara està per determinar, perquè el 2 de desembre cau en dimarts, però bueno, ho farem així. Va anar realment molt bé. Bueno, per les autoritats polítiques, els germans Pérez Molina ens van deleitar amb quatre obres de Juli Garreta executades de manera excel·lent, i la veritat és que molt contents de com va anar, i amb moltes ganes ja d'avui fem el primer acte aquí a Sant Feliu, i amb moltes ganes d'honorar el nostre artista estrella.
Mm-hmm. Perquè sí que he vist, no, consultant l'agenda que teniu publicada a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Feliu, que hi ha diversos actes, sobretot, no, aquestes sardanes, no, aquests aplecs sardanistes, però a més hi ha altres activitats. No sé si en podem destriar unes quantes, no, per començar aquest any.
Sí, bueno, avui mateix doncs fem unes conferències que els aportarà en Martí Riera, conduïdes per l'Aleix Freire, i bueno, ens fa prou il·lusió perquè és les ganes de començar, no? I vindrà en Joaquim Rabassada també, que s'està implicant en tot. Després Porta Ferrada, no ho puc dir, però hi haurà bastantes actuacions, encara no es pot dir perquè no podem desbombar, a més no sóc el regidor que m'encarrego de la Porta Ferrada, però ja sé que sabem que hi haurà més de dos i més de tres actuacions. I bueno, hem fet també una exposició web que la vam voler inaugurar també el 12 de març a través de l'àrea de Patrimoni Cultural, i òbviament les sardanes, no? Garreta no només és sardanes, però òbviament les sardanes a Sant Feliu, a través de l'agrupació i tota l'activitat que tenim de sardanes, durant l'any tindrem 12 ballades especials i úniques per al tema de Garreta també.
Mm-hmm. I crec que també hi ha una part gastronòmica en el qual es commemora aquest compositor sardanista.
Sí, la taula dels artistes, que ho estem fent cada mes, doncs el juny, com no podia ser d'una altra manera, que és el nostre himne de Sant Feliu, que diu, són aquestes quatre lletres, juny, doncs en aquest cas irà dedicada també a través de l'àrea d'economia local a Juli Garreta.
I, esclar, parlàvem, no, del Porta Ferrada, parlàvem de tots aquests actes, de tots aquests esdeveniments, però entenc que també hi ha activitats que serviran per conèixer la rellevància que va tenir aquest autor per un municipi com és Sant Feliu de Guíxols. És a dir, parlàvem, no, d'aquesta jornada que estrenem avui, que serà per parlar, no, entenc, de la rellevància d'aquesta figura i del seu llegat, però s'aniran fent altres jornades, no, altres rutes, per exemple, guiades, per veure l'impacte que va tenir Garreta a Sant Feliu de Guíxols, no?
Hi ha rutes guiades que s'encarregarà l'àrea de patrimoni cultural, òbviament Juli Garreta és el nostre patrimoni cultural, i a part també hi haurà un cicle de conferències al mes de setembre on Alfons Areu, que és un home savi que tenim a Sant Feliu, pues, ens delitarà també explicant una mica tot el que ha aconseguit Juli Garreta i tota la rellevància que va tenir, tot i només haver viscut 50 anys i haver tingut una mort tràgica perquè va morir una mica de cop d'una malaltia. I parlava amb l'arxiver de Sant Feliu l'altre dia, en Marc Auladell, i em deia que la sensació és que va morir en un moment de màxima o sigui, repercussió, que encara tenia moltes coses a fer i que segurament encara hauria sigut més honorable del que ja és, perquè va morir només amb 50 anys i de manera tràgica, de manera de cop, no? I, bueno, la veritat és que sí que hi hem fet durant tot l'any. L'altre dia en Joaquim Rabassada també va anunciar a l'acte d'inauguració de l'any Garreta, doncs, que està a punt de sortir un llibre que volen repartir per totes les escoles, i, bueno, la veritat és que estem molt contents de que hagi arribat aquest any. A mi em feia prou il·lusió, ja saps que fa poquet que estic en política, però una de les primeres coses que em van dir és d'aquí dos anys ja l'any Garreta i te n'encarregaràs tu, i la veritat és que ho estic disfrutant molt. Estic ja el coneixia, però estic estimant des de la distància històrica, perquè sí que és cert que va ser com molt rellevant, com molt trencador, i bueno, he sabut també que tinc amics que no només la sardana, sinó que la música que va crear els hi serveix per relaxació i per meditació, per tant, bueno, m'ha transcendit en el temps.
Per tant, també és una manera, no, de preparar tots aquests actes i totes aquestes jornades de redescobrir Garreta?
Sí, sí, és així. La veritat és que, òbviament, sabem, els que som ganxons, sabem qui és Juli Garreta, no? N'hem sentit a parlar molt, sabem que és rellevant, a més, hi ha passejos i carrers a nom seu, no?
Sí,
exacte. I és petitó, això t'ho crida molt l'atenció. Però bueno, un cop tinc la sort de dedicar-me al que em dedico ara, vetllant per la cultura de la ciutat, doncs te'n dones compte d'això, no? De hi ha la famosa frase de l'Stravinsky que diuen que li atribueixen a ell, que és més Garreta, que va escoltar Garreta i que va demanar més Garreta perquè li va encantar la seva obra. I bueno, jo suposo que avui també en aquesta xerrada aquesta frase surt, almenys en el meu discurs inaugural, que ja he preparat, surt. O sigui que és cert que bueno, com sempre, no? Quan estudies alguna cosa, quan quan hi poses passió, doncs vas redescobrint coses i, bueno, i aquestes històries que un cop analitzades, doncs era un referent, era una persona amb molta personalitat, era una persona trencadora i era una persona que quan s'avorria quedava amb els seus amics i tocava música, no? I delaitava els seus conciutadans, no? Mm-hmm. I sempre he tingut a Sant Feliu en el cor, que és allà on te va néixer i on te va morir.
I entenc, no, que la rellevància no és únicament per Sant Feliu de Guíxols, sinó que aquest impacte, tot i la curta vida, perquè estem parlant, no, de que va morir d'aquesta manera tràgica i amb 50 anys, va arribar arreu de Catalunya, perquè els actes no només es fan a Sant Feliu, sinó que hi ha altres actes que es fan en diversos municipis de Catalunya.
Correcte, a la Casa de Cultura es fan molts actes, a Barcelona també, i a Casa de Cultura, de fet, ja han començat, no? Sí que ells ens van dir, nosaltres, a partir del mes de gener, doncs, començarem a fer actes, i està tot, bàsicament, entre Girona, Barcelona i Sant Feliu de Guíxols, sobretot aquestes tres potes, molt importants per Garreta, i algunes altres ballades a altres ciutats, però, bàsicament, el muntant fort està en aquestes tres ciutats.
Mm-hmm. Doncs estarem molt pendents d'aquests actes que fareu, sobretot a Sant Feliu de Guíxols, però també, com dèiem, Girona, Barcelona, que són aquests municipis tan rellevants per Juli Garreta, per commemorar aquests 150 anys del seu naixement i aquests 100 anys de la seva mort, justament, que coincideix, no? I també, doncs, donar les gràcies al regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Alexis Cubó, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més aquests actes i, sobretot, no, recordar que tenim aquest acte avui aquí a Sant Feliu, que serveix per explicar una mica més la rellevància d'aquesta figura del món sardanista. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu i a vosaltres, Maria.
Que vagi bé. Adéu, gràcies.
Adéu.
I abans d'acabar el Supermatí hem de fer un repàs a l'actualitat de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana i parlem del Bisbal Bàsquet, que viatjarà fins la pista del Palma. Els bisbalencs van tenir molt mala sort en el partit perdut la setmana passada contra el Gandia, però aquest diumenge visitaran el Palma, que és el cinquè classificat en la categoria.
I quan parlem de mala sort ens referim al desenllaç que va tenir el duel davant del Gandia. El partit podia caure de qualsevol dels dos costats després de tres pròrrogues. Finalment, el Gandia va aconseguir la victòria en un enfrontament molt disputat i per un ajustat 100-104. Va ser una llàstima per al Bisbal Bàsquet perquè empatava la classificació amb el seu rival abans del partit. Ara, el Gandia té un triomf més que els bisbalencs, que són tercers per la cua i necessiten sortir de la zona perillosa.
I en futbol, el Palamós visitarà el Valls. El partit que s'havia de jugar la setmana passada davant el Vic, el municipal, va ser ajornat per la pluja. Per tant, els palamosins continuen amb els mateixos 20 punts i en penúltima posició, Sergi.
I tal com dèiem la setmana passada, la situació classificatòria a la Lliga Elite obliga els blau i grocs a intentar sumar tots els punts possibles. La Unió Esportiva Valls, el seu rival d'aquest cap de setmana, té 26 punts i es troba a l'onzena plaça. El partit es disputarà diumenge a 4:45 de la tarda al Camp del Vilar a Valls.
I a la primera catalana, el Torroella jugarà al camp del Banyoles. Els torroellencs van aconseguir un valuós triomf davant el Castellà per 2-1 la setmana passada. D'aquesta manera, continuen amb la seva bona dinàmica de resultats.
Una bona dinàmica que els permet estar situats a una còmoda setena plaça amb 30 punts. El Banyoles, que en té 26, rebrà aquest diumenge els de Torroella amb la intenció de frenar la seva bona ratxa.
I pel que fa a segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos. Aquest cap de setmana la Sauleda rebrà el Porqueres, mentre que el Begú ho farà amb l'Olot B. Pel que fa a les sortides, el Calonge visitarà el camp del Bosc de Tosca i el Palafrugell a la Unió Esportiva Quart.
De tots els equips de la comarca, la Sauleda és qui continua pitjor classificat. Ara mateix són penúltims i han de millorar radicalment si no es volen veure abocats al descens. Per la seva banda, el Begú, que continua vuitè, visitarà el camp del líder de la categoria, un Olot B amb 5 punts d'avantatge sobre el segon, que és el Fornells. El Calonge, novè a la taula, es desplaçarà al camp del Bosc de Tosca, que és el tercer de la categoria. I el Palafrugell, que es troba només un punt per sobre de les posicions de descens, rep a la Unió Esportiva Quart. serà un partit d'alt voltatge perquè la Unió Esportiva Quart, amb un punt menys que el Palafrugell, busca sortir del descens.
I en hoquei patins, el Palafrugell visita el Club Patí Progrés. Els palafrugellencs van perdre la setmana passada a casa contra el Ribes, que ara és el nou líder. Per la seva banda, els palafrugellencs han caigut a la vuitena plaça.
El Ribes va aprofitar l'ensopegada del Reus, que va perdre contra l'Olot, i amb el triomf a la pista del Palafrugell és líder amb 33 punts, és a dir, 3 més que els reusencs. Per la seva banda, el Palafrugell vol aprofitar la seva visita al Club Patí Congrés per escalar posicions des de la vuitena plaça que ocupa actualment.
I pel que fa als equips de Girona, comencem parlant del Girona de futbol, que rebrà el València.
I és un objectiu difícil perquè la diferència de punts amb el Betis, que és el sisè i per tant marca la línia de classificació per Europa, és ja de 8 punts. Però l'única recepta és guanyar tots els punts possibles i apretar els equips que el Girona té per sobre.
I del bàsquet, el Girona de bàsquet visita a l'UCAM Múrcia i l'Uni Girona, que ja és co-líder, doncs, visiten el Gran Canària.
Cap de setmana gris i de rigorós hivern. Plourà de manera feble i intermitent al llarg de divendres i part de dissabte. Diumenge tindrem alguna clariana més. Mar una mica moguda avui divendres, amb lleugera tramuntana, dissabte i diumenge amb vents fluixos i variables. Abrigueu-vos perquè la temperatura serà baixa, ambient d'hivern.
I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també s'ha emès a Ràdio Bisbal. I com sempre ens tornem a retrobar dilluns a partir de les 8. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu!